El marcador contra l'Argentina. Amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, mos tornarem a fer ressò d'una altra fita de l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears, en seu a Palma, l'IDISBA, perquè acaben de desenvolupar un biosensor portàtil. Què vol dir això? És un sistema per mesurar les defenses de les persones que tenen les defenses baixes, les persones immunodeprimides. Vos en recordareu que durant la pandèmia aquestes persones havien d'anar molt alerta. Idò, aquest sistema millorarà moltíssim el seu seguiment. En només 20 minuts, a través d'un anàlisi de cèl·lules, que ara mos explicaran com se fa això per aquells que no en sabem, se podran saber un caramull d'informacions sense haver de passar pels laboratoris, anàlisis de sang, un vertader abans que d'aquí un parell d'anys sens dubte facilitarà la feina dels metges en els hospitals per a aquelles persones que tenen les defenses baixes o que són immunodeprimits o que tenen malalties que requereixen d'aquest seguiment. Mos agrada brevetjar els nostres científics i una vegada més ho hem de fer. Ja sabeu que cada 10 o 15 dies parlam d'una fita de la nostra ciència, feta aquí a la nostra illa, a Mallorca. Després parlarem d'una neofesta, si mos deixeu dir-ho així, que se celebrarà aquest cap de setmana a Binissalem. El Batec de Sabatum és una festa molt curiosa, on tothom pot participar. No és una batucada qualsevol, sinó que durant tots els dies, de matí i hora baixa, tothom que vulgui pot prendre part de tallers i activitats per millorar els coneixements sobre la percussió. I en el final de la jornada se fa una sonada conjunta entre tots els que hi participen, això és el que se diu Sabatum, molt maca. Fa 4 anys que se fa. Avui sona Quinto Mayo, Olor de Nugo, Cifuentes i Antoni Pons, per parlar molt d'aquesta festa que serà aquest cap de setmana, amb motiu de les festes de Santa Margalida i Sant Jaume, a Binissalem. I volem saber en què consisteix i si hi podem anar, si malament no siguem binissalemers, que sembla que sí, és una festa oberta a tothom. I avui, com que és dilluns, a banda del Mundial, que ja n'han xerrat molt, parlarem del Dia Internacional de la Lluna, amb aquí, i doncs el nostre analista de coses curioses, que és en Xavi Canyelles i tots els seus amics, que sempre du amagats a dins la seva veu. No en parlem més. Francesca Mateu a la producció, Iker Hernández en el control tècnic. Això és el Dia Mallorca. No hi ha 37 graus, com de Radio Futura, la canció de Juan Perro, però sí 34 al Manco, a Palma, però en somitat que hi ha, la sensació tèrmica és de 40. Per tant, si fem una mitjana, sí que podríem dir que estem a 37 graus, com de Radio Futura. Tornem a parlar, com dèiem, d'una altra fita de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA, que no deixa de sorprendre a la comunitat científica. El seu grup d'innovació en immunopatogènia està fent un nou biosensor portàtil per mesurar les defenses dels pacients. Què és això? I doncs, és una cosa molt innovadora que fa com una radiografia, perquè ens entenguem, del sistema immunològic, però en només 20 minuts. No ha de menester laboratoris ni infraestructura tècnica. Per tant, pot ser un avanç molt gran en atenció amb pacients amb les defenses baixes o que estan molt greus i que necessiten d'atenció. L'estudi l'han fet les hematòlogues de Son Espases, Paulo Gómez i Sara Montolio, i els investigadors Antonio Clemente, i aquí saludam Diego González de l'IDISBA. Diego Gonzalo, bon dia i enhorabona per avançat. Gràcies per atendre'ns, com estàs?
Bon dia, moltíssimes gràcies per la... per la teva presentació.
És que mos agrada molt presumir de la ciència que se fa aquí, a Mallorca, perquè la veritat és que no atureu. Conta'm, Diego, això pot ser, heu dit, amb paraules d'Antoni Clemente, la base d'una nova generació de biosensors per fer el monitoratge de immunocompetència d'un pacient. És a dir, estan parlant d'una cosa molt important, sembla, a ulls d'un profà com jo, Diego.
Así es, como Antonio Clemente, el jefe del grupo de investigación en inmunopatogenia de las infecciones, ya os adelanto, esto es la avanzadilla de una nueva generación de biosensores. En este caso, utilizamos las propias células de los pacientes. Y esto ha sido un gran reto, integrar las células propias de un paciente en este tipo de sensores de papel. Ha sido todo un reto, pero lo hemos conseguido. Y abre una nueva vía...
De paper, has dit, biosensor de paper?
Sí, así es.
¿Cómo es
eso? El papel es el sustrato en el que, es decir, el receptor de las células, donde las células las vamos a depositar. Cogeremos sangre de un paciente, con una gota es más que suficiente, y la pondremos en el papel. En un origami, imaginamos, de cuatro capas, el cual las vamos plegando, la primera con la segunda con tercera y cuarta, de tal manera que tendremos, a modo de acordeón, este papel estarà plegat i ahí van a estar les cèl·lules del pacient.
I això com ho podeu mirar? Com ho podeu analitzar? Amb un microscopi? Com s'analitza aquest paper?
Pues mira, como también habías explicado, no necesitamos ningún tipo de instrumentación ni aparataje científico. Basta con unas nanopartículas de oro que ya van a estar propias, sintetizadas y disponibles para que el usuario final realice el kit. Y estas nanopartículas de oro, imaginemos como unas esferas de oro brillantes, ¿no? Y que en su superficie van a tener unos anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar dirigidos para detectar una proteína en la membrana de las células del paciente, en concreto los neutrófilos, esta célula tan importante del sistema inmune.
Neutròfils, ho dic, són un dels glòbuls blancs, els glòbuls blancs que sonen més abundants que tenim en el cos. Què són exactament aquests neutròfils? Glòbuls blancs normals i corrents, però ara veig que prenen un paper molt important. Neutròfils, jo no ho havia sentit a dir mai, conta'm.
Pues los neutrófilos son la célula del sistema inmune más abundante en la sangre, alrededor del 75%. Y esta célula está continuamente implicada en la defensa de nuestro organismo frente a los patógenos que estamos respirando continuamente en el ambiente, ya sea a través de nuestra pareja, los amigos, en el trabajo, en el autobús, constantemente hay patógenos en el ambiente que estamos inhalando. Y el neutrófilo se encarga de que no nos pongamos malos. Cuando nos ponemos malos, quiere decir que el neutrófilo ha fallado en su papel, pero no pasa nada, tendremos más defensas del organismo para hacerle frente a la infección.
És a dir, ara, quan això estigui en marxa, perquè encara queda, d'aquí, no sé si falten 2 anys aproximadament, perquè sigui una cosa habitual d'atenció primària, no? Aproximadament. Què deu quedar?
Sí, y totalmente. Al final tenemos que otorgarles a los pacientes un sensor que tenga un diagnóstico fiable. Y claro, para conseguir esa eficacia necesitamos hacer un montón de pruebas. Para eso necesitamos tiempo y financiación.
També pot, és important aquest biosensor en malalties on cada minut compta. Per exemple, expliquem que és neutropènia febril en pacients amb càncer que li donen quimioteràpia. Què és la neutropènia febril? On pot ser tan important aquest biosensor, Diego?
Los pacientes que reciben quimioterapia, esta compleja y dolorosa terapia, pero a la par es de lo poco eficaz que tenemos hoy en día para tratar el cáncer, además de todas las terapias inmunológicas que se están desarrollando, pues como efecto secundario de esta terapia, de la quimioterapia, los niveles de neutrófilos van a disminuir en los pacientes, por lo tanto van a estar más expuestos e indefensos a que encima que están pasando esta patología del cáncer, podría venir una infección y ya crearle un cuadro diagnóstico bastante complicado al paciente. Entonces, este sensor en este contexto tiene una gran relevancia porque podemos estar monitorizando a tiempo real y en 20 minutos a los pacientes su estado inmunológico, cómo está su cuerpo de preparado para combatir una infección, además de estar llevando el propio paciente también su cáncer, ¿no?
Aquest biosensor també pot ser molt útil en aquells que tinguin sèpsia o sepsis, que això sí que sabem que és una cosa que pot arribar a ser mortal, que és allò, això sí que molt sona, perquè ho sentit a dir, allò de quantes coses reacciona de manera exagerada a una infecció, no? Que ve a ser com un xoc anafilàctic, una cosa brutal, i te pot provocar una errada multiorgànica. Cada segon compta. Com pot influir aquest biosensor a una persona que tingui sèpsia? De quina manera?
Como tú bien has dicho, en la sepsis se ocurre por una reacción exagerada del cuerpo frente a una infección. Y nuestras defensas van a estar muy multiplicadas. Los neutrófilos en este caso se van a encontrar en un gran aumento de per se de este número de células en nuestro organismo y esto nos puede ocasionar muchos problemas como por ejemplo crearse trombos, agrupaciones de estas células y que ocasionen un ictus, una parada respiratoria en el paciente, ¿no? Entonces, con este biosensor podríamos estar monitorizando cuántas células de este tipo, del neutrófilo, tienen los pacientes y rápidamente darle un tratamiento para evitar esta creación de trombos, por ejemplo, tan peligrosas en la sepsis.
A mi m'ha cridat molt l'atenció que fins ara, per exemple, ara tot el procés, com tots sabem, s'allarga. La mostra d'arribar al laboratori, el laboratori ho ha de posar damunt la taula, pot trobar hores o fins i tot dies, segons quin anàlisi. Però vosaltres deies que fins ara això no s'havia fet, no s'havia demostrat que se poguessin utilitzar cèl·lules per mesurar aquestes immunodeficiències. És a dir, és pioner, jo no sé si a nivell mundial, Diego.
En lo que es en el desarrollo de este tipo de sensores en las que utilizas una terapia tan personalizada porque al final estás usando las células propias del paciente, no. No se había hecho todavía. Si bien es cierto que no podemos competir con instrumentación, por ejemplo, las máquinas que te hacen las analíticas de sangre, claro, te va a dar una información muy bestia, muchísimos parámetros, muchas proteínas que analizan. Nosotros no llegamos a eso, pero también ese tipo de pruebas cuestan mucho dinero y, como tú has dicho, tardan mucho tiempo hasta que el paciente ve los resultados. En cambio, con este tipo de sensores vamos a la diana. Vamos al problema en específico y le damos el resultado al paciente en la propia consulta.
Ara dèiem que falta la validació analítica en mostres reals, a son espases, per això, com dèiem, aquests biosensors que poden saber exactament com estem d'immunodeprimit, de defenses, perquè ens entenguem, pot ser molt útil a urgències i a llocs on no hi ha laboratoris, no, Diego?
Exacto, no necesitamos ningún tipo de aparataje, por lo tanto podría implementarse en pueblos, por ejemplo, en distintos entornos con escasos recursos, podría llegar este tipo de tecnologías baratas porque al final estás usando papel y la muestra es la propia sangre de los pacientes. Por lo tanto, un montón de personas podrían beneficiarse de este tipo de tecnologías. Hemos contado con la suerte del trabajo de las hematólogas del Sonespaces, que nos han proporcionado muestras reales de pacientes con distintos estados de estos neutrófilos y los hemos caracterizado correctamente con los mismos resultados que le daría una analítica al paciente. Por tanto, el sensor en este sentido está perfectamente validado.
He llegit també que heu dit que d'aquesta manera se pot monitorar, se pot controlar la infecció cada 20 minuts. Això, cada 20 minuts és com
sí.
No sé, a mi me sona en el futur. Cada 20 minuts és una meravella, això, Diego. És un avanç importantíssim.
Sí, muchísimas gracias. Espero que la gente también lo valore así y también que sepan que el dinero al final que todos los contribuyentes con nuestro esfuerzo no destinamos a la investigación, pues que sepa la población que se está destinando correctamente y que estamos trabajando para proporcionar a la sociedad al final la retribución a su esfuerzo que se merecen, ¿no? En el sentido sanitario.
Clar, el que falta ara també és finançament. Diego, no me feu una crida. D'on ha de venir aquest finançament? De laboratoris, de les administracions? En aquí t'agradaria fer una crida perquè vos ajudin a acabar de desenvolupar l'IDISBA, aquest biosensor que pot salvar vides al cap i a la fi. D'on pot sortir aquest finançament, Diego? En aquí fem la crida.
Totalment. Totalment. El govern, a nivell nacional, a nivell de les Islas Baleares, Espanya tiene grandes cerebros, de verdad, y el sistema universitario español es muy bueno. Pero, lamentablemente, si no creamos puestos de trabajo estables, al final en la carrera investigadora, la gente se estabiliza con 40 años, para que te hagas una idea. Entonces, no es muy alentador ni motivador para las nuevas generaciones, además en los tiempos que ya sabemos cada vez son más difíciles, ¿no? Con el tema de la vivienda también. Entonces, tenemos que hacer que nuestros mentes pensantes no se vayan de nuestro país, porque al final lo que hacemos es darles ese beneficio a otros países. Los hemos criado nosotros, los hemos educado nosotros y al final esa retribución la ve otro país, ¿no? Entonces, tenemos que aportar muchísimo más dinero en investigación, porque la investigación es lo que hace también grande a un país y es lo que le da muchísimo motor, ¿no?
Efectivamente. No, han de deixar d'exportar talent. El mos hem de quedar nosaltres i l'hem de cuidar i l'hem de mimar ben igual que perquè puguem cada 10-15 dies parlar d'aquestes fites que logren tant la universitat com l'IMEDEA, com l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, com són espases, l'UIB. En aquest cas, el grup d'innovació immunopatogènia està fent aquest nou biosensor portàtil que d'aquí un parell d'anys serà normal que en 20 minuts mos diguin exactament quin és el nostre sistema immunològic. L'han desenvolupat les hematòlogues de Sant Espases, Paula Gómez i Sara Montolio, i els diuen investigadors de l'IDISBA, Antonio Clemente i Diego Gonzalo, que és amb qui estan parlant. Enhorabona, Diego. Moltíssimes gràcies, no per atendre'ns, sinó per la feina que feis, Diego. Enhorabona, i queda dit. L'IDISBA necessita més finançament per desenvolupar això i totes les altres coses que estan fent, Diego.
Moltíssimes gràcies a tu. Moltíssimes gràcies.
Mos agrada brevetjar dels nostres científics perquè els tenim i molt bons. De la mateixa manera que mos agrada brevetjar de les nostres festes. Ara, d'aquí un instant, parlarem de la Batum, de Binissalem.
Les ràdios Dial.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
tens calor? Posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
De nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí. Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Radiografia mallorquina.
Mira, avui és la nostra radiografia mallorquina. Vos volem parlar d'una trobada cultural que se farà aquest cap de setmana per Sant Jaume. Oh, no ho dic per res. No, és broma. I que va ser creada per la colla de dimonis de la filotxera de l'infern. La filotxera de l'infern, m'encanta, ja només el nom. I l'Ajuntament de Binissalem. Parlant del batec de Sabatum, o Sabatum en si. Els seus impulsors són Antonio Olorda, Hugo Cifuentes i Antoni Bram, que varen posar en marxa aquest projecte amb la voluntat de fer com un espai de convivència i aprenentatge. Ara sabreu per què. Però la base de cultura popular. La trobada se celebra per reunir persones que comparteixen la passió pels gegants, les vistes de foc, els dimonis i la percussió, la batucada. Tomeu l'ordre, Hugo Cifuentes, Toni Pons, benvinguts, com esteu?
Bé, molt bé, bé. Encantat de ser aquí una altra vegada.
Fa que l'ho he mitat per Binissalem.
Bastant, bastant. No mos
queixem. Estan per tota Mallorca igual. Per acaba de venir un poble i diu que allò sí que és l'infern. Moltes sou la filostera de l'infern. Sí. Me'n conteu-mos, tercera edició en guanya, me sembla. Va començar el 2023.
Exacte.
Pot ser. I quan neix l'idea, com va ser? Qui va ser Brusquer que va dir que ho va posar damunt la taula? Quin de voltes tres?
Bueno, va ser una confluència d'esdeveniments que varen passar, perquè era un tema que dins la colla sempre debatíem, que donava molta importància en els molt vistós, els focs, els dimoni, i teníem uns músics que sempre són els que mos acompanyen i que acaben omplint, i que volíem fer una festa per ells. Volíem recordar, volíem fer aquesta trobada que només fos o que tingués el punt principal la música. I això va confluir amb una voluntat del mateix Ajuntament, que en les dinades d'associacions mos va dir: ei, això, aquesta idea, per què no la posam en comú i començam a xerrar? I aquí varen començar a xerrar, varen començar a parlar, ells mos varen donar des del bon començament molt de suport, i li varen donar aquesta visió de trobar de germanor, d'ajuntar el màxim possible de colles, també de qualitat, perquè convidam a grups percussionistes de renom a nivell internacional, que els acuïm i que mos facin una classe. Volem també que aquesta trobada serveixi per millorar i per fer créixer aquesta cultura.
De fet, és que hi participen agrupacions de Girona, Barcelona i França.
Enguany tenim una batucada francesa. L'any passat en van tenir una d'Holanda i una de Portugal. De tota manera, ben que digui que anant tenint un poquet de renom internacional. I enguany ve aquesta agrupació francesa. I després també ve una de catalana. I aquests dos són els que venen convidats per nosaltres. Després hi ha gent que s'ha apuntat com a participant i n'hi ha tenint de Catalunya, tenint de Menorca, tenint d'Eivissa... En què dic que sí, que fem una mica de recull per tot.
No és una tocada habitual, per exemple, Hugo, perquè durant tot el matí, part de l'hora baixa, els participants que poden venir... No, puc venir jo. No he de formar part d'una agrupació concreta, per exemple... He de tenir coneixements musicals, està obert, com funciona això?
En principi està obert a tothom, és a dir, no necessites estar a una agrupació, però sí que és vera que pas passa carrer, sí que surten les agrupacions. És a dir, tu pots participar dels tallers totes de matí, pots ser un participant, però després en el passa carrer, que és una de les trobades, una de les activitats, aquí ho fem per colla, o sigui, per agrupació. Sí.
Però hi ha com a classes, tallers i activitats formatives per aprendre una micona, no? Si un no ha agafat mai unes baquetes o unes masses, aprendre un poquet de percussió. És així, Hugo?
Sí, és a dir, pues de matí tenim dos tallers grossos, que és el batet de Sabatum, el so de Sabatum, que el duo grup francès de Batalà, i tracta de, bueno, que els ensenya un ritme, i després, més en van, per vespre, a plaça, l'han de tocar tots junts, per quan acaba el passacarrers, a les 9 del vespre. I després tenim una masterclass en la Barnet, que és l'altre grup convidat de Catalunya, i aquests ensenyen el que fan ells dia a dia. En el seu cas, toquen instruments vents i ho combinen amb percussió.
És a dir, el moment àlgid és quan tothom s'ajunta i posen comú tot el que ha pres.
Exacte.
Seria això. Això és una novetat, això és nou.
La finalitat de Sabatum, entre d'altres, és que poder fer una sonada, enguany seran 450 percussionistes, que sonaran alhora a plaça amb un so que els haurà ensenyat el de la Berner, que serà una cosa, entre cometes, feta per aquest dia. Serà un ritme fet per aquest dia.
Fa 3 anys que dubtàveu sobre si els gegants com encaixarien, però finalment heu vist que no, perfecte, no?
Sí, o sigui, el creixement de Sabatum ha estat una mica, diguem, molt d'anar fent, molt de dir, anem a ser humils, anem a començar, anem a posar en marxa aquesta trobada, i a mesura que hem anat fent edicions, que tampoc no són moltes, la tercera, però hem vist ganes de participar, i hem estat sempre molt oberts en això. És a dir, realment la cultura de carrer és una cultura oberta, i des del bon començament ho vàrem plantejar així. Vàrem plantejar el fet de que començàvem amb les eines que teníem, amb les capacitats que teníem, però tot aquell tot que se va sumar, que s'ha anat sumant, l'hem anat incorporant. I enguany, per exemple, els geganters de Binissalem també participen, i és de matí, a part d'aquesta llest, a plaça hi haurà una ballada popular en colles de gegants.
És molt curiós, les vistes de foc, els dimonis, la batucada, el renou... és que ja forma part de la nostra, jo crec que del nostre ADN, ja, és curiosíssim,
és part de la nostra identitat,
els dimonis, nosaltres som els únics, ara ve qualsevol persona de fora i ho hem voltat de dimonis i fent renou i diuen, i aquests són satànics, no? És molt curiós, si no ets d'aquí no m'entenen això, és curiosíssim, no ho trobeu?
Sí.
Bueno, la figura del dimoni que nosaltres i que totes les colles de dimonis promovem és una figura diguem, des dolentet de la festa, no? D'aquell que li agrada fer molta festa. Llavors, jo quan faig formació en els dimonions que comencen, en els més petits, sempre els he dit el mateix. Dic, ara vos apuntar a una associació a fer allò que els vostres pares o les vostres mares vos diuen que no faceu, que jugar en sofoc. Mos passant tota la infància dient, no, alerta en sofoc, alerta en sofoc. I resulta que hi ha una colla que diu, no, vine a jugar en sofoc, vine a fer la cultura del foc, vine a participar de la festa jugant precisament en sofoc.
Ja de menut, molt menut, ma mare va donar una queixa de missa, va dir, sent un misto. I ara costa tot l'any dit. Ai, això crema, va dir. I ara ja n'has après.
Ja saps.
I era molt menut, no? I és la millor manera. Dius, el foc està bé, és un bon servidor per a un mal amo, o ho diuen pels incendis.
Sí.
A la península diuen que és un bon servidor per a un mal amo. 30 municipis de Balears participen, és a dir, de fora de Mallorca també.
Sí. Venen de Menorca, venen d'Eivissa.
I de Formentera també venen.
Uau, mare de Déu. És a dir,
totes les illes representades...
A Eivissa mostrarà la seva vista.
La seva vista de foc, que de fet l'estrena a Sabatum.
Home, això és notici. És a dir, això serà dissabte.
Diumenge.
Sí, perquè la tocada es diu diumenge a les 8, no?
Bueno, l'activitat de Sabatum és tot el diumenge.
Tot el diumenge.
Començam a les 8:30, 9 des de matí, en la participació dels participants, sí. I damunt les 12 hi haurà aquesta ballada, hi haurà concentració de vistis a plaça, i ballada de gegants a les 12 del matí, en sos bergants d'estrull, que vendran a... d'estall, perdona, bergants d'estall que vendran a animar en...
Són les xerimies i estem morint. Digues, el que deia un poc en Tomeu, és un poc cultura de carrer, aquí on hem aconseguit agermanar, des de les xerimies, els gegants, els vistits de foc, els dimonis, les batucades de les colles de dimonis, més les batucades de festa. Vinga a dir, hem germanat bastant bé i veiem que és una cosa que a la gent li està agradant. Vinga a dir, li està agradant de germanar tantes coses un poquet diferents.
És que és tot imaginari de les nostres festes.
Exacte.
És que és com si fes... Ara acabes de fer com un retrat de com seria una festa a Mallorca, no?
Exacte.
El cap a la fi se tracta...
Duit un poquet a l'extrem,
Home, tots en el mateix lloc.
Ja, sí. Sabem que en Binissalem, que s'escola quan les feis de potada, de pinyol vermell, diumenge hi ha tallers per infants, també.
Sí.
Vull dir que és una cosa familiar, no...
Sí, o sigui, és aquesta idea d'obrir-ho a tothom. És a dir, tenim un taller d'iniciació allà on gent que no s'ha apuntat o que no participa a cap colla o cap agrupació doncs pugui aproximar els seus fills o ells mateixos a una iniciació. Això són els tallers de sora baixa i els fem també pels participants. Hi ha tallers de percussió corporal, per exemple. Hi ha tallers de...
Què vol dir percussió corporal?
Això és molt sí, interessant.
Pega't bé collades. Això, pega't-me a tot pel pit, per exemple.
Sí, bé, percussió corporal, en aquest cas, és...
Ah? Heu fet tot l'odi.
En vez de tocar un tambor, aprenem de primer tocar les coses, fer ritmes, per després aplicar un tambor. I, per exemple, enguany, duim en el Santi Serratosa, que és un dels professors millors a nivell nacional.
Molta nomenada, Santi Serratosa. També, que m'ho recomaneu, per exemple, ara un llonguet com jo, que vulgui venir, que a quina hora m'ho recomaneu que pegui un bot per allà per veure, i no fer nosa, també, si només vull mirar, perquè de vegades els que van a mirar fan nosa. Jo sempre demano pollença per tots, sempre demano... A quina hora he d'anar, on m'he de posar, si només vull mirar per no fer nosa?
L'Oquet Sabatum és un espectacle que es necessita que hi hagi públic mirant. Ben que dient, o sigui... evidentment no te posis el mig passa que res quan estan sonant,
però
ben que dic que a partir de les 12 del migdia fins a pràcticament a les 11 del vespre hi haurà un espai perquè et puguis posar qualque racó. A les 12 del migdia serà un lloc molt familiar, per venir amb el lot, per venir... És un dia venir amb el lot, si no tens el lot i vols venir, pot venir. Però serà per passejar per plaça, veure gegant ballar i tal, i després tot aquesta part de l'hora baixa, a partir de les 6, que començaran dos passacarrers que confluiran a la plaça de l'església, que això aquí sí que pot venir tothom que vulgui, que li irà a destruir, que li ha de sentir renou i que s'ha dugui tants per les hores.
Dugui tants per les
hores. Que moltes hores de tap-tap-tap arriba a treballar el cap.
No, però és catàrtic, eh? És una catarsi, un tup-tum, tup-tum, tup-tum.
Antoni comentava dos passacarrers. Dos passacarrers és que tenim un passacarrer endimoniat, que dèiem, que és més... o sigui, allà on les colles de tambors passaran passaran al voltant de les vistis de foc que s'encendran, hi haurà una sèrie de vistis que s'encendran durant el seu pas a carrer, i un altre que és el gegantí, el Cercavila gegantí, allà on hi haurà les colles de gegants que en sopars de les agrupacions de batucada també faran ballada. Vull dir que combinam...
Són dos recorreguts diferents.
Dos recorreguts diferents.
Dos acaben a la plaça. I de
diumenge 26.
De fet, les 12 poden començar a pegar un bot per allà.
Correcte.
Perfecte.
I és que jo sempre he dit el mateix, parlant molt de... Quan parlem de sostenibilitat i parlem d'energies i de reciclatge, parlem d'economia circular. I nosaltres aquí hem parlat molt. I també parlant d'economia circular, que és allò de... Des de Binissalem, a veure Sabatum, què de berenar per allà? D'així tot vells no surten de Mallorca. Això és economia circular. I... tercer any, això vol dir que 450 persones tocant. Posa que n'hi hagi un grapat de milers per allà, festa assegurada, el batec de Sabatum, si 30 municipis de les Illes Balears representat, 32 agrupacions, gent de Girona, Barcelona, França, masterclasses, Cercavila dissabte i diumenge... a les 8, la tocada. En quina hora la tocada?
Com els passacarrers comencen a les 6, els dos passacarrers, i conflueixen. Cada vegada que una agrupació arriba a plaça, té el seu minut de glòria, que dèiem, que és que s'arriba a plaça i fa la tocada. Fa la tocada ell tot sol a plaça. En haver acabat tots, allà se so de Sabatum, que tocarem tots junts. I això més o menys calculam damunt les 9. Però és que no m'ha acabat aquí, perquè després hi ha els dos espectacles que faran les dues colles convidades, les dues agrupacions convidades, a la Barner i Batalà, i després encara acabarem amb un correfoc. És un punt petit correfoc a les 10, 10 i mitja, més o menys.
I dilluns a les 6, ballada popular. Aquell que vulgui... Aquell que dilluns
que
no...
Que tingui forces.
Que tingui forces. I d'allà ho sabeu, diumenge festa grossa per Sant sí. Jaume a Binissalem amb aquesta neofesta. Vos agrada el nom de neofesta? Perquè en el MUC, si aneu, diuen neofesta, no sé, duix camisetes, tots aneu uniformats, se diu una... o ja tots són neofestes. festes. Perquè...
Bueno, per nosaltres és, no, és un, no és una festa de, que mos trobam. És una, clar, és, un, és, un, és una trobada de germanor. És a dir, juntam tota la cultura en un lloc, però per aprendre. No, no és només per fer festa. Per tant, no és un, no mos identificam ja, només amb fer ja una festa. Sí. És vera que, clar, fem, mostram allò que sabem fer i, per tant, per la gent que ve, ve a veure-ho, pues, pot ser, dius, és un bon, bon motiu per venir de festa. Però internament, a Batum, hi ha tota una formació, hi ha tot un aprenentatge, hi ha tot una trobar-se, hi ha tot un converses, que això realment és el cor de la Batum. Es trobar-te, es fer visible a Batum, està bé també, però no és només la festa, és també tot el que passarem durant tot, la, tot el dia, que estarem tots junts, que conviurem, que dinam plegats, que això és...
Clar, això és lo maco, sí. També. S'excusa. Gairebé, no?
Bàsicament.
Tomeu d'Orda, Hugo Cifuentes, Toni Pons, que visca a Batum per tercer any consecutiu. Gràcies. I enhorabona perquè bona de l'Armada, 450 percussionistes a Binissalem diumenge. Ja sabeu on heu d'anar, si voleu sentir renou. Moltes gràcies a tots tres i que visca a Batum, que visca a Sant Jaume, que visca a Binissalem.
Molt bé, moltes gràcies.
Company. Gràcies. Nosaltres continuem el dia a Mallorca, no vos mogueu.
Tres ràdios, música.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Començam a la nostra sessió d'anàlisi de totes aquelles coses que mos passen pel cap els dilluns de matí. Els dilluns de matí, perdoneu. Dilluns, els dies de la setmana no tenen plural. Els dilluns de matí. Dilluns i dimarsos està mal dit. O no és així, Xavi Canelles?
És que sempre t'ho dic, és dilluns, no té plural. No és dilluns sos, és dimarts sos, és dimecres sos, és dijous sos,
perdona,
i és divendres sos.
Tanta sort que t'atenc a tu, que ets un home del Renaixement.
Només és dissabtes i diumenges.
Que m'aconselles i m'ensenyes.
Cada dilluns, no, tots és dilluns sos.
No, dilluns.
I és dimarts sos.
La setmana només té plural, diumenges.
Diumenges, els dissabtes i diumenges.
Els dissabtes i diumenges sí que tenen plural, efectivament.
Els dissabtes i diumenges...
Mira, ja m'ha après una altra cosa.
Els dimecres,
No, t'apromet que no ho tornaré a dir.
No ho diguis,
I d'avui dilluns se celebra, ja, com que ja hem parlat molt de futbol...
És que tot el cap de setmana no s'ha parlat de res més. Cada dia parlant de lo mateix. Dissabte, diumenge, només se xerra... És que són monotemàtics, només se xerra de la lluna. És una cosa que tu dius, per favor.
No, bé...
Ahir, sa lluna, tot el dia sa lluna.
Perdoneu, en Xavi, és que avui és el Dia Internacional de sa lluna.
De sa lluna,
ell,
avui?
Ell no és fumboler.
No, ja no ho sé, ja no m'ho sé, que la serra de sa lluna, però hi havia una gentada vestida de cel, de color cel,
mira,
en s'escut de solla.
Lo que, això que parlarem ara, jo ho vaig viure, s'escut de solla.
Sí, ahir, no sé per què, una camisa de color cel en s'escut de solla, un sol.
No, això era la selecció argentina.
Argentina. Sabi. No, jo era l'escut de solla, un sol.
Bon Jesús.
Jo dic, què fan tant de sollerics?
Anem per parts. Avui és el Dia Internacional de la Lluna, perquè tal dia com avui, de 1969, un servidor tenia un any i un mes i estava davant del televisor,
ja
mentre Jesús Armida...
Sí, sí. I te'n recordes d'això?
Ma mare me va posar davant del televisor dormint a les 3 de la matinada perquè jo pogués dir que havia vist l'arribada de la mossa lluna.
Ja,
no vaig veure res perquè dormia, perquè tenia un any i un mes.
Sí,
però
sí,
tal dia com avui, de l'any 69, l'Apolo 11, va arribar a la lluna, una petita passa per un home i un gran bot per la humanitat.
Gran humanitat.
No parlarem d'aquest esdeveniment, sinó de la lluna i tot el que l'envolta.
Sí,
creences, cultura popular i cançons. Xanana, cantaven aquest Blue Moon a gris.
Que bon,
Xavi,
que bon Elvis.
Xavi, conta-mos la lluna, el nostre satèl·lit natural, que...
Sí, un satèl·lit
natural. Tan important és a la nostra vida diària.
Sí, sí, perquè, clar, la lluna, aquesta bolla que dona voltes al voltant de la Terra, després tindrem un convidat que mos dirà que això és mentida, que no és així, però la lluna també afecta a tots els éssers vius. La pagesia ho sabem perfectament, no? Tota la pagesia, la lluna nova, la lluna vella... Bé, la gent se fa un petit embull, no sé si tu saps això de la lluna plena.
Sí.
És espera, que faig un embull. És la lluna vella. No, la lluna nova. M'entens? No, la lluna vella. I llavors...
Quantes
negres, que no és que sigui negre, sinó
que no sabeu...
Sí, és com si haguessis embrutat la base d'un tassó.
Sí.
De colacao.
Sí.
No vull dir marques, perdoneu, de xocolata en pols.
Digues de la cao, que és menys trata.
Si tu, és negre, si tu comences sense el dit a fer-li així, a llevar i a fer-la neta, com, en formes de lluna, començarà la lluna, que seria els quarts, creixent...
Sí,
i quan és totalment blanca, el lluna vea. Que és la lluna plena.
La lluna plena i lluna vea.
Que en castellà és lluna llena.
Per tant, lluna nova és quan no la veiem.
Exacte.
D'acord.
Que és nova, nova de trinca. Està sencera.
Però és la mateixa.
És la mateixa.
És la mateixa que fa un mes.
A sombra. A sombra. I llavors, per anar a la lluna, si ara tu volguessis anar a la lluna, ha de ser en lluna plena. Ha de ser en lluna vea.
No te crec.
Perquè si no, no la veus. On vas? Tu fas amb una nau especial recta i has d'anar cap a la lluna.
Home,
si no la veus...
Me sembla que avui en dia sí que saben on és la lluna.
No? No ho sé, jo no ho tenc molt clar. Jo tinc contactes amb la NASA i me diuen que has de ser en lluna plena. Sí, sí, sí. Lluna plena, que no sé què veia. Bé, i afecta molt també la pujada i baixada de la mà, també afecta molt les hores de llum. Per exemple, si tu vas a pescar, si tu vas a pescar de dia, i ha fet lluna vella, que és la lluna plena, com que hi ha hagut llum...
Sí.
Que no és llum de la lluna, és llum del sol que la lluna reflexa. Això, alerta, alerta aquí, I doncs resulta que...
Alerta!
Sí, exacte. Que els peixos, com que han passat tota la nit menjant, el dia següent no tenen gana. Per tant, no pesques res.
Convé anar a sopar i doncs lluna nova.
Clar,
a sopar, perdona, pescar-te
i
sopar.
Si tu vas a pescar de matí després d'una nit de lluna, no pescaràs, o pescaràs poc.
Perquè els peixos,
perquè els peixos han pasturat tota la nit.
Curiós.
En canvi, si vols anar a pescar de vespre, has d'anar a pescar en la lluna plena.
És que jo, de menú, quan anava a pescar amb mon pare, anava contra ell la barca...
Bé, quan volia.
De major, les poques vegades que he anat a pescar, jo ja no tinc barca, en tenen tota la meva família, excepte jo.
Sí.
Per tant, he anat quan ells m'han dit. I com que són bons pescadors, normalment sempre han tingut...
Ara avui en dia una aplicació que està en castellà que es diu Tabla de Marees, si alguna llena, si alguna... I te diu exactament a la ubicació on tu te trobes, com puja i baixa el nivell de la mà i les llunes i tot això.
De tota manera, la Mediterrània és l'oscil·lació que és de 20 centímetres.
Sí, no ho sé, ara no tens...
Molt poc, no hi ha marees, la Mediterrània.
No hi ha marees, només hi ha les rissagues aquestes...
Que no tenen res que veure les marees, ni els tsunamis.
Això
és una qüestió atmosfèrica, que en parlarem.
I sempre veiem la cara de la lluna, perquè la cara oculta no la veiem. Ara ja han anat i han fet fotos, però res més, saps? És curiós, la lluna és metafòrica. Quantes persones hi ha que no brillen per si mateixes, sinó que brillen degut a la il·luminació de les altres persones?
Tu saps que hi ha 12
Ho has entès, en això?
No.
Bé, és igual.
No t'escolta.
Però ha quedat molt bé.
Sí.
I aquestes coses tan guapes que tu pots dir de... si plores perquè no veus la lluna, les llàgrimes no te deixaran veure les estrelles.
Sí.
Quines coses, la sí. lluna, per
jo
favor.
Jo no tiro la tavallada perquè no tenc tavallada.
Ai, sí.
Sí.
Aquesta gent que acostumada a veure-ho tot, ho volen tenir tot i un dia te demanen la lluna i les mares diuen, un dia m'ha demanat la lluna.
Què dius? Jo no te pido la luna, home.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa...
Però, bueno, de tota manera, 12 astronautes han estat a la lluna. No només Armstrong i Aldrin.
No, després hi varen anar més vegades.
Fins al projecte Apollo 14, crec.
Sí, varen treure carritos i tot.
Exacte, els 13 varen haver de tornar, varen haver de fer la volta.
Varen haver de tornar.
Houston tenim un problema. Però a les xarxes socials s'han fet virar vídeos, memes, influencers, que diuen que no varen arribar a la lluna. També creuen que la Terra és plana. I per aclarir la seva ideologia... molt en el nostre pesat tenim en nosaltres a Héctor Despierto. Héctor Despierto, benvingut.
Hola, què tal? Bueno, yo no soy muy partidario a los medios del sistema, pero ya que me dais la voz, pues aquí estoy, ¿no? En los medios de la Matrix en la que vivimos y en la que estamos aquí, en esta simulación. Efectivamente, ¿tú te crees realmente que hemos llegado a la Luna?
Sí.
¿Quién se lo cree?
Yo.
Además, en ese año, con esa cafetera.
Sí.
En la cafetera allí. Y ahora, si hoy en día un móvil tiene más tecnología que esa cafetera.
Cierto.
Pero, por favor, aquello fue un invento. Eso se hizo en un desierto o se grabó en un...
Capricornio
1. En un estudio.
Se pedí con el Capricornio 1, ¿no?
No, el Bublik ese, pues, ese grabó.
¿Cuántos libros ha llegit vostè?
Sí, muchísimos. Es que vamos a ver, una cosa es lo que nos quieren que sepamos y otra cosa es lo que investiga por ti mismo, tío. O sea, no te vengas ahí arriba estudiando física, química, la universidad te va a decir lo que ellos quieren. Es un sistema cerrado. La Tierra es plana. ¿Tú has visto alguna vez realmente la Tierra esférica? ¿Tú la has visto? La Tierra es plana.
Sí.
Sí, ¿dónde? El horizonte recto.
Ya he visto la curvatura de la Tierra en el Teide.
Ah, la mierda, hombre. Esto era el lente ojo de pez.
Desde un avión se ve
la curvatura. Desde un avión no se puede ver nunca, porque mínimamente tiene que estar a 3.000 metros. Eso puede empezar. Y un avión no va a esa velocidad. Además, lo que tú ves en la ventana es el efecto ojo de pez, que el cristal te da la perspectiva esta, pero la Tierra es plana.
Y el chocolate es peso.
No, el chocolate es plana. Y los satélites no existen. Y esto que decís de la Luna, pero no es que no hayan llegado a la Luna, es que la Luna es mentira. O sea, la Luna...
Tampoco existe.
No, la Luna es un... De eso, lo que tienen las tarjetas de crédito, eso que se mueve, un holograma.
Ja t'ajudo.
¿Sabes? Es un holograma. Nadie ha ido a la Luna.
Vos promos que jo conec gent... Ara estic parlant de Valdemar.
No, si jo hablo de verdad...
Bé, Héctor Despierto, tu sí, apellido, sí. Habla por ti mismo.
Desperta, que sois unos borregos, todos.
Yo conozco personas que creen de banda.
Por supuesto.
Héctor Despierto...
Y la Antártida no existe, es un muro de hielo.
¿La qué?
La Antártida no existe, es un muro de hielo.
Ah, show de Truman, ¿no?
No, porque, claro, la Tierra es redonda, circular, sí, circular, pero no es esférica. Entonces tú llegas allí y no puedes llegar a la otra parte. Héctor... Y estamos bajo el domo, y el sol y la luna pues dan vueltas a sí mismo. Hay muchas cosas.
Héctor Despierto...
Los antiguos ya lo sabían. Hay una tortuga enorme con cuatro elefantes gigantes. ¿Sabes?
¿Cuatro elefantes? ¿Se balanceaban?
Cuatro elefantes gigantes sujetan la Tierra.
Sí. I davall... I Spendelmon està davall escampanar de Sineu, no?
No, esto no. Esto ya es otra cosa. Pero a ver, despertaron. O sea, hay borregos, tío, que entre el 4G y el 5G que nos están estimulando los mosquitos y las aves. Las aves son drones, ¿sabes? Son drones de las élites. ¿Por qué te crees que los estorninos y los gorriones y los pájaros se ponen encima de los cables eléctricos? ¡Para cargarse! Que son drones con baterías dentro.
Héctor Despierto, está usted despedido. No vuelva nunca
gracias,
más.
Gracias, ¿eh? Una buena
puede ser. La lluna sempre ha existit, com a mínim.
És bé, això, sempre ha existit. L'espècie humana sempre l'ha viscuda.
Sí, això sí, però no sempre ha existit, perquè diuen que forma part d'una col·lisió primigènia.
Un trosset de la Terra.
Un trosset de la Terra.
No existia la vida, encara.
Que en sos milions i milions, milions d'anys s'han anat arredonint tots dos.
Exacte, arredonint, donant voltes, un sistema gravitacional, etc.
Però, sumant, com tu dius, els humans sempre han conegut la Lluna. com per exemple la Montbernat de Can Peixetort, recorda que el 20 de juliol de l'any 69, quan som Neil Armstrong i en Buzz Aldrin van entrepitjar la lluna. La Montbernat de Can Peixetort, bon dia. Sí. Vos recordeu d'això?
Sí. Oh, això va donar la televisió.
Jesús Hermida era.
Sí. I nosaltres no teníem televisió. I vam entrar a Palma amb una furgoneta amb quatre rades. En les rades.
I on anàveu a Ràdio Borne?
Sí, no. I en el carrer de Sant Miquel, de Palma, hi havia una tenda que és l'Elèctrica Matas.
Sí, senyor.
De Matas,
sí.
Que va ser president.
Sí, sí. I davant hi havia Ràdio Espanya. Sí.
Sí. I, ja hi veuràs. I vam posar una televisió grossa, blanc i negre, que feia metro i mig de fondari, perquè anaven ràdios catòlicos. Ei, no és com ara que són planes. Anaven els reis catòlicos.
És vera.
Tens, teníem reis de dins.
És vera.
I tothom mirava. I vaig mirar allà per veure això. I jo me vaig cagar en tots. Tu diràs, perquè resulta que hi vaig mirar molt prest. Era les 6 de l'hora baixa. I això no ho van donar fins a les 9 i mitja del vespre. I jo tenia ganes d'anar a sopar. La meva dona me diu, espera'm un poc. Per tu, adéu, van haver d'esperar que jo m'ho sortís de la cafetera a les 3 de la matinada.
Sí, senyor.
Ja havien tancat la televisió. Saps? Això, i en Jesús es mira, ho va dir, el moment que anàs tronc, que trucava la trompeta.
No, va sortir. No era ell mateix, la Montbernat.
Era Louis Armstrong.
No, era Neil Armstrong.
Era un negre que tocava trompetes.
No, això era un altre. Neil Armstrong va ser el que va trepitjar la lluna.
Va, lo mateix.
Lo mateix.
I quan vaig veure aquell home amb aquelles coses blanques...
Amb aquelles sabatotes.
Amb aquelles sabatotes. Unes sabatotes, haig de sabatotes. I jo dic, quan va posar el peu en terra, dic, ja, això és Campos. Igual, ben igual que l'altre. Ben igual que l'altre, vera, la terra aquesta de la lluna. I res, i m'ho van a tornar.
L'ha m'embarrat.
Jo m'agradava més anar a veure les noces que hi va fer de... que no m'hi aquella, que també van passar a televisió. De la Fabiola.
De Fabiola de Bèlgica.
Va ser gros, la boda de la Fabiola la van donar en directe per la televisió.
I el mateix temps, això?
No ho sé. I les meves filles van dir de comprar un televisor perquè només teníem un transistor. I van comprar un televisor gros quan va néixer la darrera filla. Saps?
La Montbernat.
Ja me n'he d'anar. Sí.
Sí. Ell està alguna vez a Kentucky.
Sí. Sentat-hi, Fried Chicken.
O ja podes tenir una cançó que va a la luna de Kentucky.
Well,
blue moon of Kentucky, keep on shining.
És un homenaje a quien?
Sí.
Por si un caso olvidado, la Montbernat.
Sí, no és.
Tengui, la Montbernat, moltíssimes gràcies.
Jo me'n vaig. Perquè no vull saber res, ja puc.
Tengui, la Montbernat.
M'he pogut dormir, de pitos.
De pitos, sí.
Ara no sé què ha passat.
Entre pitos i flautes. Com influeix la lluna sobre la ment de les persones? És cert que hi ha gent llunàtica. La psicòloga i psiquiatra Hermenegilda Moon mos explica. Hermenegilda, benvinguda, com està?
Buenas noches. Exactamente, de la Universidad de Buenos Aires. Vos sabés que todo lo que la influencia de la luna y los astros estaba verdaderamente científicamente demostrada. Los neurotransmisores, lo que son los neurotransmisores y también lo que es la neurociencia y lo que son las neuronas, el dato de la sinapsis. Ese momento que la sinapsis con la serotonina, con la dopamina, entonces no hace el efecto que toca, verdaderamente ese momento en el que la luna, pues es esta luna llena, ya luna llena, la luna negra, todas esas cosas que vos decís. Entonces está bastante bueno, porque por ejemplo, cuántas veces vos no dormís correctamente, es por la luna, no es por el calor ni por las humedades, es por la luna. También algunas veces nos levantamos un poco más cansados, más desaprensivos, y es precisamente también por la luna. sonaba totalmente. Después en las horas lunáticas, también, esto también tiene en cuenta una cosa, son las horas de luz. Por ejemplo, cuando vos dormís, si hay luz, la dopamina y todas estas... Entonces, claro, su cerebro no segrega exactamente esas hormonas, esas moléculas naturales, ¿eh? Y recién entonces vos dormís mal porque vos crees que es de día. Esto es lo que sucederá perfectamente el día del eclipse. Los argentinos lo hemos estudiado bastante, precisamente.
Doña Hermenegilda, no entiendo nada de lo que me está contando.
Pero cosas, los neurotransmisores, que son precisamente los inhibidores selectivos
Doña
de la
serotonina. Doña Hermenegilda, muchísimas gracias por su presencia. Siempre vamos a agradar convidar personas no tan reales. Vull tocar un licántrop, un homo llop. No se converteix en llop, sinó en què ha de vestir. Senyor Felip de Can Negret, sí. Què és això? Què és això?
Ja tinc una preocupació molt grossa. Ja som mallorquí. Som mallorquí de banda veres. I resulta que ja som licàntrop. Però a Mallorca, com que no hi ha llops, no me convertesc en un llop, me convertesc en un què?
En què ha de vestir?
En què ha de vestir, eh? Tu saps la rondalla en Junyent de Sonso?
No.
Bé, és igual. Que tenia força amb un onso, perquè son pare un onso i sa mare no.
Ah, sí, sí.
I resulta que jo me transformo en un cada bestiar. Quina lluna estem, per cert, allò?
No ho sé.
Ho pot mirar? Mem, ho pot mirar? No, per favor, mireu, perquè cada vegada que hi ha sa lluna plena aquesta, a sa lluna vella, me comença a sortir pèl. Sa meva dona me diu, t'has d'afaitar. I jo dic, no m'he d'afaitar, és el pèl que me surt negre, saps? Veus, aquí a la pitera me surt una taca blanca com els cans de bestiar. I me comencen a sortir queixals.
Està creixent, amb un 30% creixent.
Veus, està creixent. I això...
Adéu, don Felip.
Perquè ara, quan vengui...
Don Felip, adéu. Laureta, fes el favor de dur-te'n els T-Rex, perquè és que sempre s'ha d'igual. T'he dit que no el duguis més a la ràdio.
Aquesta també fa por.
Sí, però jo faig més por que el tiranosaurio.
Mena, tu calla, que també té dona. Mira, jo duc aquí aquest tiranosauri que no té res que veure amb la lluna, però curiosament sí que va conèixer la lluna. Veus? Mira, la lluna.
Digue-li que digui adéu.
La lluna del cloguero. La lluna, digue-li adéu. Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.